És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
És dilluns i, com és habitual en el programa És l'hora, acabem amb una secció que ens permet conèixer-nos una mica més nosaltres, a Palamós, les històries. Sempre ho fem amb l'historiador Gabriel Martín. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
La història de vaixells, d'embarcacions i de naufragis a Palamós en podríem explicar moltes, no? Però suposo que n'hi ha una, concretament, hi ha un nom que potser destaca entre totes aquestes embarcacions, que és el San Isidoro, no?
Sí, bueno, el San Isidoro és el naufragi més conegut, poder d'aquí de la costa, i abans de continuar direm que, o sigui, crearem un misteri. De fet, veurem que les circumstàncies en les quals va naufragar són bastant especials, perquè podem dir que el causant principal del naufragi del San Isidoro va ser un problema de colors.
De colors.
Exacte.
I no estem parlant de cap malaltia del tonisme ni res,
bueno,
no?
Bueno, per aquí ni la cosa no ben bé, però sí en quant a percepció de colors. I després ja ho desvetllarem una mica més tard, si et sembla.
Expliquem-ho, però, a veure, què és el que va passar? Per què naufragi per un problema de colors al San Isidoro?
Bueno, de fet, si et sembla, començarem parlant del vaixell per entendre les circumstàncies en què va passar tot això, no? I després acabarem derivant els colors, perquè veuràs que és una anècdota prou curiosa. De fet, el San Isidoro va ser un navili molt gran, era un navili de 68 canons, vull dir que no estem parlant d'un barco petit, que de fet va ser construït a Castelmare, a Nàpols, i com va venir a parar l'armada espanyola? Doncs simplement per un intercanvi. En 1676 es va intercanviar per 3 fregates, com un canvi de cromos.
Amb el reina de Nàpols.
Sí, un senzill canvi de cromos. Inclús, bueno, veient l'estat del navio a la seva entrada al port de Cádiz, que era com una mena d'informe que feien, doncs veiem que era capitanejat per Manuel Atienza, que fins i tot en moltes proves antigues he trobat que parlen de que el capità era José de la Valeta. És un error, però bueno, és igual, no? I entre altres tenia 2 capellans, perquè era important l'assistència religiosa, doncs, al barco. I com a curiositats, a veure, és un informe molt llarg, però simplement com a curiositats direm que de fet hi anaven 429 persones en aquest barco. No per això, estem parlant d'un barco prou gran, i tenien, quan generalment carregaven menjar i aigua, abastien el barco per durar 34 dies. Això com a curiositat, perquè entenguem de quin barco estem parlant i quines dimensions.
Un vaixell de guerra, més, no?
De fet, sí. Sí, era un vaixell de guerra que pertanyia a l'armada i que durant molts anys va fer funcions militars. De fet, el 1766 va formar part de l'esquadra del general Gravina, va participar el 1782 en el setge de la Gibraltar, en el combat al cap Espartel, tot i que després, amb els anys, en els finals del segle XVIII, va fer funcions de transport també. Era militar, però també feia funcions de transport, i el trobem, doncs, anant a Acapulco, a Veracruz, a La Habana, com era habitual en aquella època, aquests transports interoceànics.
Abans de posar-nos en detall de com el San Isidoro va arribar a Palamós i en quines circumstàncies va acabar, doncs, a Palamós, expliquem una mica quin és el context històric, no, d'aquella època.
Mira, de fet, el que el va portar aquí a Palamós va ser la Guerra Gran contra França. De fet, entre 1793 i 1795 va esclatar una guerra en França. Eren els moments en què França vivia la Revolució Francesa, i quan van guillotinar el monarca francès, moltes potències veïnes, molts països colindants amb el regne francès, doncs van considerar que era una bona ocasió per envair França. En aquest cas, Espanya va creure que era una bona ocasió per recuperar el Rosselló, i amb tropes i amb l'esquadra marítima, doncs, van envair tranquil·lament França. França, en un primer moment, va rebre bastant, però no va trigar gaire en recuperar-se i en contraatacar. I ho va fer amb tant força que fins i tot va arribar a la frontera i va envair part de l'Empordà. No van arribar a Palamós, però sí que tota la zona de l'Alt Empordà va quedar ocupada pels francesos. De manera que van venir molts expatriats de Roses a viure aquí a Palamós durant aquells anys. I bé, dintre d'aquest context, doncs, és on trobem la presència del San Isidoro a la nostra contrada. De fet, tot comença quan l'octubre de 1794 té ordres d'anar a Roses a portar tropes i queviures. Sabem que el 23 d'octubre d'aquest any arriba precisament a l'abadia de Roses, però es troba amb un impediment, que és la tramuntana. Realment, el fort vent de la zona va causava estralls a les embarcacions i moltes vegades els impedia, doncs, arribar a port en un temps en què bé sabem que gairebé tota la locomoció d'aquests vaixells era vela. Per tant, depenies absolutament d'això. I llavors van creure convenient, doncs, dir, doncs, escolta, baixem i dirigim-nos a l'alçada del cap de Sant Sebastià i mira, esperarem aquí a veure si tenim millor temps per anar remuntant. El vent va continuar, no va mainar i, per tant, van considerar que era convenient dirigir-se a Palamós. I bé, sabem que l'endemà, el 24 d'octubre, aquest gran vaixell ja estava fondejat a Palamós. Bé, van seguir esperant, el vent no mainava i van dir, bé, doncs, donat que no podem apropar-nos a Roses, doncs el que farem serà desembarcar aquí les tropes. Van desembarcar les tropes, els queviures, el dia 25, i bé, amb el problema que el mateix dia 25 a la nit el vent va canviar, i va canviar a mitjorn, i va començar també a haver-hi un gran vendaval aquí a Palamós que feia perillar el vaixell, feia perillar perquè era fort, i feia perillar aquest vaixell anés a la deriva, i per tant el capità del vaixell, Manuel Atienza, del qual ja he parlat, doncs, davant del perill de perdre el vaixell, el dia 26 d'octubre va considerar que el millor era anar cap a Platja d'Aro, que alguna vegada fins i tot havia servit de rada per quan es trobaven amb vents aquestes circumstàncies, no? Però ara anem aquí al misteri al qual, doncs, fèiem referència al principi, no? Per què van curar aquest vaixell? Perquè en aquell temps tenien cartes marítimes, coneixien molt bé la llosa de Palamós, coneixien molt bé aquest sortint rocallós que hi ha ben bé a l'entrada del port, ho tenien molt ben documentat. Per què van curar? Doncs bé, van curar per una precisió de colors, i veuràs lo curiós que és això. De fet, el pràctic, que era l'encarregat de treure el vaixell del port, doncs, per saber, per calcular on era la llosa, perquè en aquell temps no hi havia ni cap boia, ni cap senyal lluminós, simplement sabien que estava allà sota, doncs feia una mena de trigonometria estranya entre la punta de on hi ha el far, i després parlen d'una torre, una torre negra, que hi havia a la mitja badia, una mica a prop, diguem, de Sant Antoni, a prop d'allà al Collet. Segurament devia ser la torre d'Enterrades, que apareix en alguns plans, avui en dia desapareguda, que estaria per allà al monestir, a la platja del monestir, i a través d'aquest quadrament d'aquests dos llocs sabien exactament on anava la llosa. Què va passar? Doncs que tenien les referències d'una torre negra, una torre fosca, però va donar la casualitat que aquells dies aquella torre la van encalcinar i la van pintar de blanc. I de negra va passar blanca. El pràctic, a l'hora de quadrar, es va confondre i en lloc d'agafar com a referent aquella torre en va agafar una altra. Què va passar? Doncs que accidentalment aquest pràctic va portar el Sant Isidoro directament cap a la llosa, embarrancant en gran força amb aquell fons rocallós, no? I això va ser el causant d'aquest gran naufragi i aquest naufragi conegut que tenim, no? Clar, el vaixell va quedar allà clavat, i el primer que va ordenar el capità va ser portar tota la tripulació en bots, bueno, la majoria de la tripulació, alguna en va quedar, i van començar a fer canonades com bojos per avisar la gent del port que havien quedat encallats. Des del port van començar a sortir llaguts, van començar a sortir canaris, per amb caps mirar de treure, estirant, si podien desembarrancar aquest vaixell. Fins i tot van avisar el pràctic del port de Roses a veure si podia ajudar, va baixar, i quan el pràctic del port de Roses va veure allò, va dir, nois, no hi ha res a fer. I més quan l'aigua seguia pujant. Bé, per molt que ho van intentar, durant tot el dia 27 no va haver-hi manera, i van considerar que qualsevol salvament era del tot impossible. Per tant, ja la mateixa tarda del dia 27, hi ha constància de que el capità Manuel Atienza va ser, com diuen, no?, la tradició, l'última en abandonar el vaixell, i bé, el que van acabar de fer va ser enfonsar-lo per evitar que l'enemic, doncs, pogués agafar algun tipus de material, i van deixar enfonsar el vaixell allà a la llosa.
li van demanar responsabilitats al senyor Atienza o al pràctic, en aquest cas, del port, o no?
I tant. Primer van condemnar el capità, el Manuel Atienza, però en el judici es va veure que ell no havia tingut una acció directa en aquest naufragi, i el que va acabar les conseqüències, pagant-ho tot, va ser Juan García, que va ser el pràctic, que per un error de càlcul va portar el vaixell directament cap a la llosa, que tan perillosa, un element tan perillós al llarg de la història, eh? S'ha convertit també en un cementiri de vaixells.
Sí, expliquem-ho, això, perquè no en aquest cas no per problemes de colors, però sí que és cert que aquesta llosa de Palamós ha sigut la causant de molts altres naufragis, no?
Sí, aquest va ser poder el més sonat, o el que tenim més record, gràcies als elements que encara conservem, com l'àncora, els canons, dels quals parlarem després. Però la llosa de Palamós ha fet moltes víctimes al llarg de la història. El 1845 ja va enfonsar un vaixell francès que es deia August. El 1858, un bergantí que es deia L'Heureuse Espérance, també francès. El 1876, el Chélif. El 1896, una goleta que es deia el Joven Temerario, també quins noms.
Amb aquest nom ja anava predestinat.
Ja era predestinat d'això, sí. També va caure un pallabot que es deia Josefa Formosa, o un vapor, ja estem a l'època dels vapors, que el 1910 també va ancorar directament amb la llosa. Però, clar, això, tots aquests problemes s'havien de solucionar d'alguna manera. Doncs bé, la solució no va venir fins al 16 de juny de 1906, en què consta que van agafar una boia, la van pintar de blanc i de vermell, i uns bussos, que en aquella època ja hi havia bussos, doncs van aconseguir baixar i la van poder situar i enclavar en la llosa, i servia d'advertiment, no?, com un primer advertiment. I com ja sabem, els que tenen memòria més recent, el 1978 ja es va ser quan es va instal·lar aquesta balissa lluminosa que ja avui en dia, afortunadament, ja pots entrar sense necessitat d'anar mirant cartes marítiques ni fer cap trigonometria estranya per evitar-la.
Sí, no s'han de fer aquests càlculs trigonomètrics ni tampoc estar patint per possibles confusions de colors, no?, que
sí, facin
que embarrequis amb la llosa. El San Isidoro, aquest navilier que hem explicat i que ha sigut el protagonista de les històries de Palamós d'avui, és important per moltes coses. M'imagino també per el seu component històric de l'armada, per les seves dimensions, pels seus canons, i al final aquí Palamós, doncs, tots els seus elements que vam trobar els tenim visibles, almenys alguns.
Sí, de fet, encara troba gent que es pensa que els canons eren de l'antiga Ciutadella, i no, de fet és un error. Fins i tot en prosa antigues també trobes que algú que ho explica, però és una confusió. De fet, el 1957, uns submarinistes del CRIS, que és aquest centre d'investigacions submarinistes que hi ha a Catalunya, doncs, i concretament un d'ells que era palamosí, que era el Robert Díaz, doncs van fer una incursió a la llosa, i en allà es parla de que van trobar el galió enfonsat amb canons, inclús bombes de ferro que encara hi són, que estan ja solidificades i enganxades i foses unes amb altres, formant allà muntanyes. Això del 1957, però el 1986 es va arribar a un acord per qual els submarinistes, el mateix aquest que havia trobat, havia fet la troballa dels canons i tot això en el fons de la llosa, el Robert Díaz, juntament amb el Xavier Casades Just, van reclamar l'ajuda d'un vaixell de l'armada, que era el Poseidon, que va venir aquí a Palamós, i van poder extreure part d'aquests elements tan singulars i característics avui en dia del San Isidoro, entre ells l'àncora i els canons. Bàsicament, els canons ja sabem on són, en van treure més de 3, tot i que aquí a Palamós en tenim 3, van treure un fotimer, molts van anar per a Girona, aquí se'n van quedar 3, fins i tot la gent que vulgui passejar per Girona que se'n vagi als jardins de Pedret, encara podrà trobar els canons de Palamós, perquè allà penso que n'hi ha un parell, i molts d'aquests canons s'han anat distribuint en altres poblacions, també per adorno o amb una finalitat semblant a les que tenen a Palamós, no? Per tant, podem dir que els canons de Palamós no són 3, sinó són molts que s'han anat repartint per diferents llocs de Catalunya, no? Uh-huh. I l'altre element característic que van poder extreure va ser l'àncora que trobem avui en dia
al passeig.
Al començament del passeig, exacte. I mira, amb el temps, aquestes restes del naufragi de l'Isidoro, que la curiositat de que aquest naufragi per causa de colors, diguem, doncs han esdevingut també símbols de la vila, no? Els canons i l'àncora de l'Isidora.
Podria haver canviat perfectament la cançó, al final són canons de Palamós o en aquest, i també l'àncora de Palamós, però que per circumstàncies ben bé casuals, perquè podrien haver estat canons de Roses o fins i tot podrien haver estat canons de Cadis, no? Si el Sant Isidoro hagués acabat naufragant, que era uns mesos abans de que passés a Palamós, això també?
El naufragi de l'Isidoro.
Sí, que va tenir un petit accident a Cadis, no? Abans d'arribar a Palamós.
Sí, va ser una predestinació, gairebé.
Que ja anava... La seva història estava
sí,
escrita.
Sí, uns mesos abans, el 26 de maig, justament, encallava a Cadis. El que passa que d'allà doncs, va tenir la fortuna de poder-ne sortir. Sembla ser que tenia un recobriment també metàl·lic, que bé, li va permetre sortir, eh? Que allà no va haver-hi grans desperfectes, però bé, mesos després el final va ser irrevocable aquí, eh? Ja no va haver-hi res a fer. Em val a dir també, respecte als canons, que consta que diferents ajuntaments van reclamar els canons aquests de Palamós com a propis, eh? Perquè durant molt de temps van estar exposats fins i tot al moll, al terra del moll, quan es van estirar del mar. I sembla ser que els responsables de la Marina que tenien potestat sobre aquestes peces em van deixar tres a Palamós, però malgrat la reclamació que es va fer de poder-n'hi haver més i que en portessin més, doncs sempre les van desatendre. Per tant, aquests canons van quedar propietat sempre del Ministeri de Marina i no mai va voler portar-ne més a Palamós dels que realment reclamava. I es van anar distribuint una mica arreu de Catalunya.
Això és, no sé si hi ha algun buit legal amb els naufragis, de si un vaixell cau en un lloc, aquest indret té més drets que altres a reclamar,
no? No hi ha buits legals. Realment, sí, els vaixells que estan enfonsats pertanyen directament a l'Estat i hi ha un control fèrrim amb això, sobretot en aquests que portaven tresors i que portaven... l'Isidoro, de fet, tampoc portava una gran càrrega valuosa, és més aviat simbòlica, pel que representa la nostra història, la guerra o la vinculació de Palamós amb la guerra d'aquesta gran contra França, però vulguis o no, eren aquests elements que van treure d'aquí i d'aquí l'interès dels palamosins amb els canons i amb aquests elements del Sant Isidoro.
Avui hem explicat aquest cas curiós del naufragi d'aquesta nau del Sant Isidoro, que doncs, té aquestes parts visibles a la nostra vila, com són els canons o l'àncora del passeig. Un capítol més de la història de Palamós que cada dilluns repassem amb en Gavi Martín. Gavi, moltes gràcies per explicar aquesta història i ens veiem la setmana que ve.
Exacte.
Merci.